Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sèrie sobre El Pequeño Nicolás.
Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años acusado de falsedad documental.
Es una pícaro, El Pequeño Nicolás, y estrenará el próximo 15 de febrer. Són tres episodis sobre la vida de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com a Pequeño Nicolás. Parlant de Netflix, ens ha cridat l'atenció que el top 5 de les pel·lícules en llengua no anglesa més vistes de tota la història de la plataforma, 4 tenen segell català d'alguna manera o d'una altra. De tot el món, eh? De tot el món. Del top 5, 4 en tenen segell català. La primera és la noruega Troll, que té 103 milions de visualitzacions. I a partir d'aquí, totes tenen vinculació amb Catalunya. La segona més vista és Nowhere, que és aquell drama protagonitzat per la catalana Anna Castillo i dirigit per Albert Pintó.
Vamos, vamos, vamos. Rápido.
Acumula 85 milions de visualitzacions. En tercera posició hi trobem una pel·lícula molt inquietant, que molts la vam veure en època pandèmica, tancats a casa, que protagonitza Iván Massaguer i que és aquell thriller de ciència-ficció que es titula El Hoyo.
De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Tiene un gosse de peix, adéu. I s'ha vist fins a 82 milions de vegades. En quarta posició d'aquest top 5 ja hi trobem La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. En només 20 dies hi acumula més de 64 milions de visualitzacions a Netflix. I finalment, en la cinquena posició d'aquest rànquing històric a tot el món de la plataforma, hi ha una pel·lícula per adolescents que es diu A través de mi ventana, dirigida per Marçal Forés.
Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una família que, aunque viva...
En total han vist 61 milions de vegades. Netflix, a banda, Amazon Prime, avui s'estrena Zorro.
Nadie puede escapar a su destino y el tuyo es ser hermoso.
Es posa a la pell de l'emblemàtic personatge en una producció que compta amb la participació de Luis Tosar, de Rodolfo Sancho o de Paco Tous. I un últim apunt de cinema perquè hi ha anunci dels Premis Gaudí. El protagonitza Roger Casamajor i s'hi veuen escenes quotidianes on els protagonistes van amb el cap cot mirant el mòbil. Tot canvia quan s'asseuen a la butaca d'una sala de cinema i aixequen la mirada. El lema de la campanya és Tornem a mirar amunt i reivindica el cinema en pantalla gran. La gala dels Gaudí es farà el pròxim diumenge, dia 4 de febrer. Per cert, parlant d'anuncis, l'exfutbolista David Beckham ha passat per Barcelona per rodar-ne un de cervesa al Born. Segons La Vanguardia, va aprofitar l'estat de la ciutat per anar a sopar al Botafumeiro, a Gràcia, va menjar angules i percebes, en català percebes es diuen peus de cabra, entre altres coses, he de dir que no s'hi està per res, clar, angules i peus de cabra. El mateix David Beckham ha compartit un vídeo en què es veu com un dels metres del restaurant li serveix les angules amb una forquilla de fusta directament a la boca. A les 9 i 3 minuts, el Figaflaues publica aquest vespre a les 8 el seu esperat nou treball que es titula La Calçotada.
Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada.
Un disc de 20 cançons que combinen sonoritats diferents, de la rumba al reggaeton, passant per la bachata, el funk o la salsa, tot plegat mantenint l'essència pop i el sentit de l'humor que caracteritza aquest duet. Per ara ja hem pogut escoltar avançaments com aquest Mossego, que sentim de fons, però també Diable, gravada amb la Musca. O Xalala, una col·laboració amb el Lluís Gavaldà. Si tu m'ho demanes, una balada que vam publicar ahir.
Si tu m'ho demanes, jo dormo a l'andana i si em dius la...
Aquest matí els Figaflau estaran al món a recu per avançar-nos més cançons d'aquesta La Calçotada, si voleu saber abans que ningú com sonen les noves cançons als Figaflau. Els esperem en aquest estudi al costat de l'Albert Sort cap a 12:15 del matí. I al món a recu podem avançar també l'última incorporació al cartell del pròxim festival Sonar. Es tracta dels francesos Air. Grans referents de la música electrònica mundial, francesa i mundial, actuaran el 14 de juny a l'escenari principal del Sonar per celebrar els 25 anys del seu primer disc, Moon Safari, del qual van vendre més de 2 milions de còpies al món gràcies a l'èxit de cançons com aquest Sexy Boy o aquesta All I Need. All I know is something to give. Els Air se sumen a un cartell del Sonar que aquest any també inclou noms nous com els de Jesse Ware, Kai Trenada o Vincel Staples. I un parell de novetats internacionals. La primera arriba de França perquè el duet Justice ha presentat el primer avançament del seu nou disc. One Night All Night és una col·laboració amb el cantant i productor Tame Impala. El quart disc de Justice es titula Hyperdrama i es publicarà el 26 d'abril. Un parell de setmanes abans, el 12 d'abril, també treu disc Mark Knopfler. El cantant i guitarrista dels Dire Straits, que ara té 74 anys, publicarà el seu desè disc en solitari, que es titula One Deep River, i aquest Ahead of the Game n'és el primer avançament. De la música, anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí tranquil pel que fa a incidències a la xarxa viària catalana, però sí encara amb moltes cues al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara són més de 4 quilòmetres en els dos sentits a l'AP7 a Barberà del Vallès, més de 3 quilòmetres de molta lentitud a la B23 arribant a Barcelona per Sant Just i Esplugues i enllaçant també amb la Ronda de Dalt, o 4 quilòmetres més a la C58 des de Montcada cap al Nus de la Trinitat o en sentit sud també entre Terrassa i Sant Quirze. Pel que fa a les rondes, on hi ha més congestió és a la Litoral en sentit Llobregat durant 7 quilòmetres entre Sant Adrià i la Barceloneta, i a la B20 aturades esporàdiques i marxa lenta durant tot el tram entre Canyelles i Pedralbes. És tot des del RAC, molt bon dia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'un nou conflicte diplomàtic gastronòmic.
Hola, família, oh. Sóc el Nando Jovany.
No, no parlem del croqueta gate que es va generar al Regne Unit per aquelles croquetes de paella i xuris del Nando Jovany. Ara la polèmica és entre el Regne Unit i els Estats Units, en aquest cas per un professor nord-americà que va dir que per fer bé el te cal posar-hi llimona i sal. Jesús. Això va escandalitzar els britànics fins al punt que l'ambaixada nord-americana a Londres s'ha hagut de pronunciar oficialment i aclarir que literalment això de la sal i la llimona al te no és la posició oficial del país. Tothom sap que la llimona i la sal s'utilitza per al te, però un altre tipus de te una mica més fort. Ara esperem no obrir un conflicte diplomàtic amb Mèxic.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barai,
i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Què tal?
Bé, avui estàs cansat, trobo, no?
Home,
sí,
clar.
Des del primer dia que vaig acceptar fer aquest programa fa 17 anys.
Vas anar a dormir tard, ahir.
Ahir vaig anar a dormir tard, però jo crec que és dels primers dies de la història,
sí,
que no acabo de veure el partit.
No vas arribar al final.
No, és que, permeta que digui una cosa. Tu t'imagines, jo ho dic, eh? Tu t'imagines una obra de teatre de 3 hores que comencés a 9:15 de la nit?
No es pot aguantar.
Entre setmana, eh? Entre setmana. Un dimecres entre setmana, una. Tu t'imagines, bueno, sí, anava a dir un concert, si el de la Madonna.
Sí.
Per la Madonna, perquè va sortir una hora i mitja tard, però...
Clar, el té gravat. És...
Sí.
Que sí, que està molt malament, una hora i mitja.
Hola, Nus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Hola, Conxi Barai, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria. La culpa és del govern del PSOE. Sí, perquè qui posa l'hora, perquè qui posa l'hora és Televisió Espanyola, que paga per tenir-ho obert. No posa Televisió Espanyola, però al final qui paga mana.
Sí, clar.
Per què es fa a les 9:30
de la nit? Pel prime time.
Pel prime time, esgotar-lo com uns desgraciats i roer xer a base de bé. Sí,
sí, sí.
Llavors tu pagues una fortuna per veure el futbol.
Bon dia, Pere Mas. Amb alegria, ha dit.
No, però... No el posaràs a les 8, al fons, a 9:45. No sé si a les 10 els aniria millor, depèn, no, però en pròrroga ja... Però clar, ahir què van fer? Fins a les 12 i pico? Fàbrica de xer... Imagina't que arribarà a penal.
Ara sabrem l'audiència d'ahir, però sí. Devia ser un escàndol, però bueno, un escàndol molt mental.
I a sobre, imagina't que arriben a anar a penals.
De fet, ahir TV3 té un programa d'aquests, el programa del Mar Ribas, ahir.
Mm. Sí.
Però segur que va devia anar per sota, seguríssim. Hola, David Fernández, bon dia.
No sé com van quedar, bon dia.
No, dos
quatre. Sí. Parlant del teu esgotament, molt bon malament. Dia també a les infermeres
en vaga,
que també estan molt cansades.
Sí. Ara es busquen l'audiència. Però...
De tot.
Jo m'ho crec, això del Basté, però ahir vaig arribar a pensar si t'havien robat el mòbil, perquè de vegades puc explicar un secret, oi?
Sí, clar.
De vegades li envio whatsapps durant el futbol,
sí.
Bàsicament cagant-me en tot, quan
sí,
una cosa
sí,
va malament.
Veritat, sí,
i li vaig al meu whatsapp i em va estallar que no contestés. Dic, bueno, potser està fent protocol Free Mobile o potser no està bien al final, perquè era molt cap al final.
Era molt al final, sí. Vaig veure el final del partit.
Mm.
Vaig veure el final del partit i em vaig quedar amb la ràdio encesa aquest matí. Vaja, de fet, he sentit el Pou dient que s'havia acabat el partit, el Barça eliminat. Llavors m'he assabentat a les, no sé, a les 12 i pico que estava eliminat, he donat mitja volta i continuat dormint. Doncs mira, així estem, eh?
Bueno.
Però podríem parlar d'altres coses que crec que són molt més interessants. Per exemple, tinc una sensació com molt depriment.
Mm-hmm.
Molt depriment, depriment tampoc, eh? Però allò... De que això, quan parlem de l'Operació Catalunya, hi ha molts sectors de la societat, no només a Madrid, sinó al conjunt també de Catalunya, que no li interessa gaire.
Bueno, va per barris, no, això?
Pot ser. Però, clar, si... Ara ell parlava de la vessant empresarial del futbol, nosaltres podríem parlar de la vessant sociològica de la informació. Si tu només dones a l'audiència el que es pressuposa que li pot agradar, doncs probablement hi haurà dies que no acabaràs de fer bé la feina, no? Llavors, que pot ser un... És a dir, el que pot passar és que hi hagi gent que consideri que és una etapa superada, que això ja està, que el senyor Fernández Díaz és un columnista que dona lliçons de moral i ja està, que el senyor Villarejo està al jutjat i repartint mentires i alguna veritat pel mig quan li convé, d'acord... si tu t'ho planteges com la necessitat de, primer, fer una certa justícia, jo crec, per gent que va ser víctima d'una persecució que no tenia cap raó de ser, només per raons ideològiques, si a més ningú els hi ha demanat comptes, ni als protagonistes, ni als que van permetre que passés o ho van beneir, i si creus que la funció dels mitjans també és, en la mesura del possible, contribuir a que la democràcia no s'empitjori i no ser còmplices de guerres brutes, doncs potser val la pena intentar fer net, encara que sigui tard, perquè és evident que han passat 10 anys, i sobretot per intentar que ningú més tingui la temptació en algun moment de tornar a actuar d'aquesta manera.
Però jo entenc el que diu el Jordi, una
sí,
mica
sí,
de l'esgotament que
sí,
hi ha.
Sí, però
no?
Això et deia, que la temporalitat no ajuda perquè això va començar fa 10 anys.
i durant 10 anys hem anat alguns, no tots,
segurament tens raó, segurament tens raó, però jo crec que és que ara hi ha una diferència, Neus, i tu venint de més del diari que vens tu, que ha estat dels diaris que ha tret informació sobre el tema, és a dir, la percepció de que efectivament tot això està... O sigui, a mi em sembla, de debò, perdona, Cotxi, que parli d'una persona que sempre surt els dijous, també, que és el Jorge Fernández Díez, a mi em sembla pornogràfic, que és una paraula que segurament ell haurà d'anar a missa cada vegada que l'utilitza, a resar quatre pares nostres i cinc Ave Maria, el Sagrat Cor de Jesús, que aquest senyor escrigui avui a la Razón, a partir d'ara, cualquier gobierno puede amnistiar a quien quiera y por los delitos que quiera, siempre y cuando convenga sus intereses políticos y económicos del tipo que sean. A no tardar veremos a etarras amnistiados por ese nuevo terrorismo inventado por Sánchez. Si los atentados cometidos fueron anteriores al periodo de vigencia del amnistiazo para los secesionistas catalanes, Conde Pumpido se encargará que prevalezca el espíritu de la amnistía, para que todos los condenados por terrorismo sean iguales ante la ley. Es invocar que lo quisieron, que lo hicieron sin querer matar a los que por accidente estaban próximos al lugar de los hechos. Víctimas no previstas en definitiva. Atención. Como las del tsunami en el aeropuerto de Barcelona. Como las familias de los guardias civiles que vivían en la casa cuartel de Vic o de Zaragoza. Terrorismo involuntario y respetuoso con los derechos humanos. Es el actual terrorismo del PSOE. Aquest pájaro está comparant la gent que va anar al tsunami, que diu del tsunami, que va anar a l'aeroport del Prat... entre els quals amics i coneguts de molta gent d'aquesta taula i familiars, amb els assassins que van matar la casa quartel de Vic i Saragossa.
Sí, però,
fotem, tu!
Jorge Fernández Díaz, perquè ho escriu i ho diu així, però no és l'únic que ho està fent. És a dir, a Madrid aquests dies hi ha molta gent que està comparant el que va passar aquí o l'actuació dels CDRs amb jihadisme. Això s'ha escoltat en taules similars com aquesta a Madrid. Per tant, és veritat que Jorge Fernández Díaz, en fi, té doble responsabilitat, en tant que, a més, tot el que està sortint doncs el retrata encara més, però no és l'únic que ho està fent. És a dir, és la prova de que costa molt. Amb el David hem parlat moltes vegades, no? La diferència entre mobilització, desobediència civil, l'activisme... costa molt fer pedagogia d'això, perquè hi ha molta gent, per exemple, jo no dic que fos desobediència civil o no entro, però que els costa molt entendre que és, per exemple, una mobilització, que és la desobediència civil, perquè si això va ser terrorisme, llavors quan els sindicalistes van ocupar les pistes del Prat, o quan ara fa poc representants de Vox, perquè bàsicament eren manifestants de Vox, van tallar també una autovia, igual que aquí es va tallar la P7, que aquests senyors també se'ls haurà d'acusar de terrorisme, dic jo. No?
David,
no se'ls ha acusat de res.
Deixa'm dir que el partit va tenir ahir. Ara em diuen que el programa del Marc Ribas van ser reposicions.
Ah.
Clar, va llançar la nit, TV3, perquè ens entenguem. Va llançar la nit perquè...
No, és una manera de parlar, sí. Quan saps que no vas competir, poses un...
37,3% el partit en conjunt a Catalunya, amb 850.000 espectadors, a Espanya 4.100.000, amb un 29% d'espectadors, números rodons, eh? La pròrroga a Catalunya va tenir un 49,4%, 865.000, i a Espanya 4.500.000, 38%.
Déu-n'hi-do. Amb un Barça gratis per la tele, sí, hi ha molta gent que encara no té ni Movistars ni aquestes històries.
No, i a més que el rival era, sí, un equip Barça, que ara estava en un bon moment, no era contra un equip d'una altra categoria.
David Fernández.
Torno a l'inafable ínclit, sí. Fernández Díaz. Direm moltes coses així acumulades. Jo crec que així de memòria, quan el van nomenar ministre a la Porra... a la directa li vam fer el perfil i recordo que ella una entrevista a una publicació religiosa deia: jo vaig conèixer Déu a Las Vegas. Estalvio el context. Però tirant més enrere a la memòria, aquest senyor era governador civil en el 1980 i va enviar 5 persones a la presó simplement pel fet de portar una pancarta que posava independència en la mani contra la LOAPA. A partir d'allà podrien dir moltes coses, però jo crec que el més important avui ara i aquí és que aquest senyor avui li demanen 10 anys de presó per corrupte i per una trama brutal que no té res a veure amb l'amnistia ni amb l'operació Catalunya. Té a veure amb tapar la corrupció del PP i intentar comprar el xofer de Barça, bueno, tot aquell fa-me que hi ha. I una cosa que he dit al principi, que jo crec que és veritat, que és que resistir a vegades democràticament és no perdre la capacitat d'indignació. I molta gent també ho parlem en molts espais, que aquest gota a gota que hem viscut els darrers 5 anys, que si Pegasus, que si Candido, que si Trias, que si comptes falsos, que si infiltrats al llit de l'Òscar Campos, tot això al final et vas acostumant, i és una deriva perillosa acostumar-s'hi, perquè és no perdre la capacitat d'indignació. I després hi ha un poema de l'Eliot que sempre diu: els humans suportem poca realitat, no ens volem creure el que ja sabem, perquè creure-t'ho implica activar-te, però hi ha un risc, eh? Hi ha un risc que el gota a gota, no?, del que ha sortit ara, doncs, amb La Vanguardia, amb El Diari, que és l'anatomia forense realment molt més aprofundida de com funcionava allò i que no se salva ningú, no? Doncs pensar que això, que tot ha estat la seva agenda oculta, no?, la seva brutícia, com va dir un altre, en aquest cas socialista, que era: la democràcia també es defensa les clavegueres. El problema és que no era democràcia, era terrorisme estat. I l'altre, jo crec que sí, que la brutalitat global i també local és aquesta, no? S'acaba introduint una excepció a la norma, i la norma acaba sent l'excepció, que diria l'estimat Josep Maria Terri Cabres, i aquesta brutalitat ara futura vegetal, no?, també introduït com a risc de terrorisme. És una brutal banalització que és el terrorisme de sofrent. I ho diré perquè m'he enterat aquest matí, que ho escoltava a la ràdio també, no? O no sé, no ho he vist, o al mòbil. Terrorisme, veig que ahir el senyor Vidal Quadras va fer unes primeres declaracions. Sí. Terrorisme és això: que vagis pel mig del carrer, baixin d'una moto i et fotin un tret a la boca. Això és terrorisme. No protestar i tallar i interferir el trànsit, com s'ha fet en aquest país, que som el país de les vagues, des de la canadenca, els tramvies, la del 14 del 88 i la del 3, d'octubre. Però és banalitzar brutalment i brutament, i jo crec que a més és un insult a les víctimes del terrorisme. Podríem recórrer l'humor, no ho faré. Ahir el Mundo Today feia una notícia, no?, sobre les víctimes del terrorisme del procés, compareixen en roda de premsa i era una taula buida.
Per cert, perdó, Pere Mas, Carles Puigdemont acaba de fer un tuit respecte a la història que vam explicar dilluns amb La Vanguardia sobre el tema del policia francès Jean-Michel Pillon. Acaba de fer un tuit que diu: benvolguts companys, en francès l'ha fet, benvolguts companys del Partit Popular Europeu. És un que preocupats per l'estat de dret, aquí hi ha un escàndol que cal aclarir, espero que voldreu saber tota la veritat i com es va interrompre el procés electoral per aquestes mentides creades per la trama policial, i entre parèntesi, que investigarà el Parlament espanyol. És a dir, els està dient, fan referència a la preocupació que hi ha al Partit Popular Europeu per la llei d'amnistia. Puigdemont ha fet aquest tuit demanant al Partit Popular Europeu que es preocupi també d'investigar l'Operació Catalunya, compartint un tuit de Mediapart que es fa ressò del tema de Pillon. És a dir, menys preocupació per l'amnistia i més per l'Operació Catalunya. Concepció Barai.
Bé, evidentment jo no la comparteixo, no? Jo estic més preocupada per la llei d'amnistia i en relació al que deia el David i que també apuntaves tu, Jordi, jo crec que el problema i la banalització del terrorisme ve des del moment en què tu, per justificar una llei d'amnistia, en lloc de ser valent i sortir a dir, doncs, efectivament, què és el que hi ha i el que t'estan demanant, en aquest cas els partits independentistes, intentes fer aquesta diferenciació entre un terrorisme bo i un terrorisme dolent, no? Doncs la banalització ve de declaracions com les del ministre Bolaños d'ahir, a la qual, doncs, sembla ser que ara hem inventat un nou concepte, que és que hi ha un terrorisme bo, no? Jo això no ho comparteixo. O sigui, el terrorisme tot és dolent, i els actes terroristes, doncs, com en tots els delictes, hi ha graus, no? Però tots són dolents, no? I aquesta és la idea que jo crec que s'ha de defensar. Ara, quan tu intentes separar-los per justificar aquesta llei d'amnistia, perquè tu, Partit Socialista, i en aquest cas Pedro Sánchez, president del govern, canvies d'opinió en allò que havies dit fa un mes, que era que la llei d'amnistia amb els casos de terrorisme anirà en funció de les sentències fermes, no? I de cop els partits independentistes, per poder seguir donant suport, et fan canviar aquest raonament. Doncs llavors, bueno, t'acosta molt explicar, i crec que causen aquests paranys d'intentar diferenciar un terrorisme bo i un terrorisme dolent, que després porta a dir que estem que s'està comparant. No, jo, no s'està comparant. Tots els actes són, o aquests poden arribar a ser terrorisme en un grau menor, a que efectivament un acte terrorista com és el que, i tu n'has fet referència, fa pocs mesos a l'Esbi del Quadre es va patir enmig del carrer, no? Per tant, em sap greu, però jo crec que la banalització ve d'aquí, ve d'un govern que vol intentar explicar una cosa que no es pot justificar, que jo porto moltes setmanes dient-ho, que quan s'ha de justificar lo injustificable és molt complicat. I han arribat, jo crec que a un punt, no? No sé, però ahir García Page fent declaracions, no? I Òscar Puente, el ministre, contestant-li amb una declaració que al final jo crec que la ciutadania, i en aquest cas jo penso que els dos tenen raó, no? Un diu que el Partit Socialista està a l'extraradi de la Constitució, que jo ho comparteixo, i l'altre diu que Page està a l'extraradi del PSOE, que també, però no perquè García Page s'hagi mogut,
perdó,
sinó perquè s'ha mogut el PSOE.
No m'aneu cap aquí ara, després ho parlarem d'això. Tornem on érem.
Jo m'ho he parlat.
Pere, vull sentir el Pere també. Pere Mas, després el David.
Tothom ha parlat i han apuntat moltes coses. De fet, hi ha tres temes. La pregunta que ens feia el Basté, el tema dels paral·lelismes i la banalització del terrorisme. Jo vaig contestant i em tallaràs, Basté.
Sí,
d'acord. Sí,
sembla
bé.
Sí.
Jo no tinc clar si la gent està tan cansada o no està cansada de sentir parlar d'això. Estem aportant informació nova, estan sortint papers, està sortint documentació, no està tenint moltes conseqüències, està tenint algunes petites conseqüències, s'obrirà algun procés judicial. Home, tenim els francesos que estan intrigats a veure què ha passat amb aquest senyor Fillon, que també s'ha jubilat a correcuita, perquè efectivament ahir mencionava que hi ha un decret on aquest senyor, el seu mandat o la seva feina s'acabava a l'abril, i de cop hem descobert que aquest senyor s'ha jubilat apressuradament, arran de que aquí comencen a preguntar què passa amb tot aquest tema dels diners i les informacions i els pionatges. No sé què més pot sortir. O sigui, l'important d'aquesta onada informativa és que hi ha papers que sustenten tot el que s'està dient. Curiós és que aquí l'única reacció, per no que subratlli això, que ja ha estat subratllat, és que Fiscalia, com que el senyor Martínez Sol va ser tractat d'indepe, un senyor que, perquè només va posar en dubte el corrent mainstream oficial unionista, doncs aquest senyor, ara per fi, ja algú està dient, escolti'm, què va passar amb aquest senyor que també el van espiar. Del Fernández Díaz, jo, Jordi, què vols que et digui ja? Escolta'm, jo crec que el que explica aquest senyor ja es desqualifica per si mateix. Francisco Martínez va ser un recital també dimarts aquí, oi? Que va ser dimarts l'entrevista?
Sí.
A Madrid han destacat el tema Tàndem. A Madrid, el tema de la potència informativa de l'Operació Catalunya.
Sí,
és aixordidor, és que és acollonant.
Sí,
o sigui, però com pensé que les teles,
no, aquestes
que
tenim aquí al darrere? Hi ha mitjans que potser els hi convé callar o demanar perdó.
No, n'hi ha un i mig, com a mínim. N'hi ha un i mig. Hi ha dos grans grups mediàtics que tenen contactes, i, bueno, igual que grans grups empresarials, privats, banques i demés, que van fer servir els serveis del senyor Villarejo. Però és curiós que entrevistis el Francisco Martínez i la part del tàndem te la destaquin els mitjans de Madrid, però la part de l'Operació Catalunya, aquí no passa nada, vinga, vinga, circulen. Llavors, sobre el tema de la instrumentalització d'ETA i les comparacions. Clar, això ja ho feia el PP a l'11M. Ha sido ETA en lloc de... han estat els jihadistes, dos línies d'investigació, no us en recordeu? És molt dur que diré ara, però contra ETA havia millor el PP, perquè instrumentalitzava la violència. Això també va fer el PSOE als anys 80-90. Haurien de rebobinar molt i veure molts telediaris d'aquella època i de com s'intentava buscar una certa cohesió contra l'enemic exterior. I en aquest cas, evidentment, hi havia uns morts sobre la taula i uns fets gravíssims, eh? I un terrorisme d'estat, per cert, també. Però en aquest cas, cohesiona, no es parla de la corrupció, ara no n'hi ha perquè ja han estat condemnats, no es parla d'altres problemes, tens la impressió que, tot i que fa 10 anys que no mata, hi ha gent, i en el cas concret del PP, ho dic amb noms i cognoms, vull dir, amb assenyalant el partit, que li aniria millor que ETA seguís matant. Perquè si no, de què tota aquesta idea d'intentar equiparar-ho a ETA? Todo es ETA. Per què todo es ETA? No pot ser que una protesta pacífica... Ara mateix els francesos estan tallant, els pagesos francesos porten dos o tres dies o quatre muntant uns sidals als autopistes que no tenen res a veure amb què va passar a la Jonquera. I a ningú se li pot dir que allò és terrorisme. Llavors, sisplau, no frivolitzem amb el que és el terrorisme. Aquí la veritat ja no importa res. O sigui, és todo es ETA, todo es ETA, i aquesta senyora que has posat, que m'agradaria comentar-la més tard, la diputada del PP, que crec recordar.
Bueno.
Del Mohamed i tot això.
Per això jo crec que no ho entén.
Bueno, però és en seu parlamentària, això.
Després t'ho posaré. Però abans, un dels protagonistes de l'actualitat és aquest senyor que es diu Jean-Michel Pillon, que és l'alcàrrec de duanes de França, que va moure fils per entregar informació falsa de Xavier Trias i els Pujol a la policia patriòtica a canvi de 50.000 euros dels fons reservats.
més enllà de Catalunya, aquesta és una notícia que, per exemple, no ha passat gens desapercebuda a França, al sud de França. De fet, per exemple, la televisió pública del país ho ha qualificat d'escàndol polític. Per descobrir més detalls del cas Pilló, tenim en antena un periodista de la Depeche du Midi, que és el diari més llegit de la zona, que és l'Henri de la Guir. Henri, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Fins fa dos dies, vostè sabia qui era Jean-Michel Pilló?
No, 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 i ningú. O sigui, a Toulouse, jo estic a Barcelona, a Toulouse els periodistes que segueixen l'actualitat de Toulouse sí que, i alguns els hi sonava, perquè de fet hi ha un parell d'articles amb ell de fa alguns anys sobre la lluita contra la contrabanda de tabac amb Andorra, però no és, i és normal, de fet, que aquest tipus de càrrec no són persones molt mediàtiques i que surten als mitjans en general.
Per tant, era un personatge totalment desconegut per la gent.
Sí, per el gran públic, evidentment. Sí que hi ha, sí que algunes fotos d'ells sortien per això, no? Per dies que han fet, bueno, rodes de premsa o operació una mica mediàtica sobre la feina que fan ells, però no el públic no el coneix.
Arran de les novetats de RAC1, quin ressò ha tingut aquesta notícia a Toulouse, al sud de França?
Bueno, realment, jo de fet el dilluns soc jo que he avisat, no?, a Toulouse, sobretot, també treballo per altres mitjans nacional de tota França, però és veritat que a Toulouse, evidentment, hi ha hagut ràpidament un interès, perquè, clar, la història és com bastant curiosa, llavors... Bueno, en un primer moment, bàsicament, tot era vinculat a la vostra informació, o sigui, el que ha sortit la RAC1 i la Vanguardia, i en un primer moment ens hem referit a les vostres informacions, i després, evidentment, hem trucat, hem intentat parlar amb gent de les dones i de direcció a París, i bueno, l'única informació que ens han donat és que sí, hi ha una investigació interna que s'ha obert, i tenim uns dubtes sobre això de la jubilació, perquè en un primer moment jo no sabia que estava jubilat, i el dilluns hem trucat a Toulouse i ens han dit que s'havia jubilat fa molt poc, i bàsicament hi ha una versió oficial que sí que això ho hem pogut parlar amb uns agents, que ens ha dit, mira, és que s'havia de marxar el 30 d'abril, el que passa és que tenia molts dies de vacances i per liquidar-los, doncs ha marxat a final de desembre, que això pot passar, i però, bueno, és cert que, evidentment, el timing, diguéssim, pot intrigar. El que ens han dit és...
Home, 8 mesos, Déu-n'hi-do, de vacances pendents...
8
mesos. 4 mesos. 4
no, 4 mesos.
Mesos. Sí.
És possible. Heu de pensar que França encara té un sistema bastant bo en aquest sentit, però basa, evidentment, sí que és curiós, i normalment el nomenament del seu successor entenc que s'ha produït ahir de forma interna i que s'ha de publicar avui o demà, no sabem, però vas a l'1 de març hi haurà un successor.
Es va parlar de problemes de salut, oi, també?
Això ho desconec, realment això no t'ho puc dir. El que sí que hem sabut és que, i és bastant fàcil de verificar, és que els anys que es parla, del 2012 a 2000, ell estava a Perpinyà, estava de director menys important, diguéssim, però entre el 2009 i 2013 està treballant a les aduanes de Perpinyà, i després ha tornat a París alguns anys i ha estat nomenat a Toulouse el 2016 o 2017, algo així.
Al marge del que comentaven de la televisió pública francesa, que el seu web directament parla d'escàndol polític, el primer mitjà francès que es va fer ressò de la notícia vau ser vosaltres, la Depeche du Midi, que és el diari més llegit de la zona, que titula Tolosa, que titula Un espia francès al servei d'Espanya, l'exdirector de duanes d'Occitània va perjudicar l'independentisme català, i apunta que han intentat contactar amb ell, però tampoc se n'han sortit. És a dir, tenim un problema en trobar-lo.
Bueno, algun col·lega meu a Turús té el seu mòbil, el que passa és que no contesta, diguéssim. No contesta, i des de París, a la direcció de les aduanes, doncs una mica el previst, no? Cap comentari, sí que confirmant això de tenir investigació interna. També s'ha dit que aquesta investigació interna tindrà un recorregut, entenc, bastant limitat, perquè no és una investigació judicial, no té... Llavors no estic segur que passi algú de forma molt immediata, sobretot que físicament ha marxat. Llavors, què podria passar? L'altra cosa que us puc dir és que jo he parlat amb un agent de les aduanes que em deia que era com bastant curiós, i em deia, ostres, 50.000 euros li semblava molt arriesgat. Són molts diners, però per fer un exemple, hi ha un alt càrrec de les aduanes, que és un escàndol molt més important des d'un punt de vista francès, que rebia 50.000 euros cada mes per fer passar cocaïna a l'aeroport de París. Llavors, aquest agent, de forma anònima, deia, ostres, igual 50.000 s'ha arriesgat molt per un diner que és molt i és poc a la vegada.
Jo tinc també dubtes sobre aquest preu. Jo tinc dubtes sobre aquest preu, també t'ho dic, eh?
Sí, no.
I si és l'únic que va fer, que aquesta és una altra, que sabem va fer això, però és que potser va fer altres històries a 25.000 la peça, saps? Això és el que no sabem. L'Independent també s'ha fet ressò de la notícia, mentre dimarts titulava un alt funcionari de duanes implicat en una operació per desestabilitzar l'independentisme català, fa unes hores ha publicat que la duana francesa investiga Pillon per estar implicat a l'operació contra els independentistes. I per acabar, un altre diari, el Mediapart, titula el cap de duanes de França sospitós de conspirar contra els separatistes catalans, i també recull el moviment de l'Elisi d'intentar investigar el cas. Avui també al matí explicàvem, Enric, que la Generalitat ha demanat explicacions del cas del govern de França, que ha obert una investigació. Clar, la investigació, com comentaves, és administrativa, per tant, això és probable que tingui poc recorregut. Ens parlaves de la jubilació. Avui qualifiques el diari la jubilació de Pillon de sorprenent, que planteja interrogants. De fet, crec que avui s'ha de publicar el nom del successor. Clar, és molt sospitosa la coincidència temporal amb la publicació que heu fet del seu escàndol.
No, evidentment és sospitós. Jo entenc que vosaltres sí que l'heu contactat abans de que es publiquessi l'informació i...
Sí, per mail hem enviat tants mails que no t'ho pots arribar a imaginar.
doncs ja està. Jo evidentment no puc afirmar que estigui vinculat, però bueno, evidentment hi ha un timing curiós, diguéssim.
A punt d'acabar,
Sí.
Clar, heu esperat amb la delegació de duanes i impostos indirectes, has dit?
Sí, clar, a París.
I han dit que estan fent aquesta investigació que és limitada. En Pillon ningú no ha pogut parlar directament. I des del 2017 que ell treballa a Tolosa, abans deies que havia estat director de duanes a Perpinyà, precisament entre el 2009 i el 2013, que és precisament quan va començar a col·laborar amb la policia espanyola. Crec que has pogut parlar amb periodistes de la zona. Tenen algun record del seu pas per la ciutat o no?
No, jo realment he contactat molts periodistes, o sigui, també Perpinyà és un territori petit i els periodistes són poquets, i llavors, però he contactat periodistes que estaven molt al capdavant fa 10 anys a Perpinyà, de la ràdio pública, de la televisió, dels diaris, i ningú podia dir res, o sigui, res de rellevant, diguéssim. Sobretot perquè heu de pensar que, no sé, suposo que en el vostre estudi ningú ni pot dir el nom del director de Hisenda, del delegat del govern espanyol a Hisenda a Catalunya, no? O potser sí, però no em sembla que sigui doncs una mica el mateix. A Perpinyà i en general els alts funcionaris que surten als mitjans són més els prefects, que són com els delegats del govern, no? I llavors, tot i que són càrrecs importants, bàsicament per estar a la frontera. A Toulouse hi ha una feina molt important, que és la frontera amb Espanya, però sobretot amb Andorra, que per les aduanes és un lloc estratègic, i és una feina també de treballar molt a l'aeroport, però això no són persones mediàtiques que es ven en els mitjans.
Moltes gràcies, Enric. Continuem en contacte. Gràcies per tot.
Molt bé.
Fins ara, que vagi bé. 9 i 38 minuts, ara continuem parlant. Però abans, anem a Cort Inglés un moment. Ah, no, calla, que no hi ha Cort Inglés. Doncs pues no anem a Cort Inglés, que és quan anem a Cort Inglés. Avui no està tancat el Cort Inglés de RAC1, avui. Anem a un altre lloc. On anem avui? Aviam. Tira, eh? Publi, aviam on anem. Aviam on anem. Espera, que s'ha obert. Aviam on anem.
RAC1.
RAC1, aviam.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... La vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes.
Aquesta cançó que és...
Condicions a Citroën.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí nòrdic al Pinyó de Lleida i més de 500 quilòmetres de pista.
Aquesta està bé.
Que és
el Pirineu de Lleida. Casi menys amb intensitat tot el que té en bo.
Estem comentant la publicitat, això és nou.
Gastronomia. Apropa't a Lleida.
Però està ben jovent aquí. Anem a Lleida, va. Sí, pues mira, aviat anem a Lleida. Aviat anem a Lleida.
Ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació. Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-150 o a Movistar Prosegur Alarmes.es.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquestes trucades són incidències reals.
No deixa de saltar el diferencial de la llum.
Se m'està aixecant la tarima.
Sembla com una taca d'humitat.
En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya. Ara, amb tots els serveis a la teva app.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim!
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Quan rasques un rasca Cleopatra, un rasca Link o qualsevol dels rasques de l'11, no només pots rascar premis.
Ah, no? I què més pots rascar?
Doncs pots rascar un bon moment, una anècdota divertida amb els teus amics i potser fins i tot molts de dinerets.
Aquesta sí que seria una bona anècdota. Vinga, dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 i 43 minuts. Bé, Tom, això ja. Què volies dir, Neus Tomàs?
No, una cosa. Amb el tema de lo de la banalització, jo estic d'acord, no hi ha terrorisme bo dolent. El terrorisme és dolent. I no hi ha graus. Hi ha accions terroristes i accions que no ho són. Jo crec que el que està banalitzant el terrorisme és un jutge que el que fa és qualificar el terrorisme el que Ningú, ni la fiscalia, ni ningú ha vist com a terrorisme fins ara. Perquè quan ho ha començat a veure és justament quan es va començar a parlar de l'amnistia. Que jo crec que, en fi, hi haurà qui veurà una casualitat i hi haurà qui veurà una causalitat, que cada cop que sortia una informació referent a l'amnistia n'apareixia una en format d'auto del senyor García Castellón, trajectòria que hem explicat llargament a alguns mitjans, i que assenyala com a terroristes o com a presumptes terroristes persones com Carles Puigdemont, Marta Rovira i altres, que fins ara ningú havia assenyalat com a tal. I la diferència que hi ha entre ara i fa un temps és que ara són persones que es podrien beneficiar de l'amnistia. Per tant, estic d'acord, no hi ha terrorisme bo dolent ni gradacions. El que hi ha és gent que veu terrorisme on ningú més el veu i que, a més, no només en taules com aquesta, sinó fins i tot en òrgans judicials.
David, jo segueixo el fil de la Neus respecte al que deia la Concepció. Jo crec que sí que hi ha banalització del terrorisme, però efectivament qui la produeix és el jutge García Castellón, i aquesta és la banalització brutal. Després hi ha un conflicte, òbviament, jurídico-polític o ètico-polític, fins i tot, de dir com es respon a aquesta banalització, perquè jo crec que en un context europeu que també les darreres 20 anys ha conegut el terrorisme en diverses fesomies, algunes molt salvatges, de Nice a les Rambles, per dir-ho així, quin terrorista més estrany que està assegut al Parlament Europeu, quin terrorista més estrany que només a l'estat espanyol és perseguit, no? I quin terrorista més estrany que facilita, aleshores, és molt, molt delicat. Jo crec que precisament la part del conflicte polític en el que sempre s'ha dit això, el trinomi mediàtic, polític, judicial, és que el jutge fa una feina d'acusar de terrorisme, una cosa que no ho és. La qual cosa, banalització, arriba amb una altra cosa, que és prevaricació. Jo crec que s'ha d'estudiar com sigui. O sigui, qui jutja, qui vigila els vigilants, és una pregunta recurrent en democràcia, qui jutja els jutges, i que no siguin ells mateixos, el Consell General del Poder Judicial, i això. Que cansa, jo estic molt d'acord també amb la contrarèplica d'en Pere, és a dir, que estiguem, el mèrit és estar cansat i continuar, no? Si no, no està el mèrit, no? Per tant, cada escàndol que hi ha, a mi em consta, pues, Òmnium Cultural activa tota la part internacional, els relators internacionals també s'activen, perquè una de les relatories més importants de Nacions Unides en aquests moments és la lluita contra el terrorisme, i com dins del sac del terrorisme està entrant qualsevol forma de protesta social, per pacífica i desobedient i no violenta que sigui. Paradoxes també, contra els presos judicials, sí, contra un fiscal, ja ens dona també, no? O sigui, la causa que s'ha obert a l'Audiència de Barcelona és per lo de Martínez Sol, que va fer una afirmació, en fi, que Guta no era, no? No li semblava cap delicte. M'hem recordat també de Barcelona del 2005, que va haver-hi la Conferència Euromediterrània, d'haver-hi una bronca política, gramatical i etimològica monumental, veníem de la guerra d'Iraq, perquè no es posaven d'acord amb la definició de terrorisme. Perquè, clar, era terrorisme bombardejar en nom d'Occident amb fòsfor blanc Faluja i arrasar-la? Sí, i tant. I terrorisme del bèstia. I aleshores el Juan José Mies va fer una columna al País Brillant que deia què és terrorisme i què no és terrorisme, no? I clar, el Capone, per una definició de màfia que no l'inclogui, no? La columna acabava: hi ha una possibilitat, i és qualificar de terrorista la definició de terrorisme. Temps al temps. Així acabava la columna. I després volia fer una anècdota, però que serà molt llarga, que abans comentàvem fora de micros, sobre agents francesos en territori català, perquè el bo del fiscal José María Mena, un home bo i un gran fiscal, també se les va veure el 2002, no? Entre la claveguera francesa i espanyola, perquè van detenir aquí a dos agents francesos.
Aquesta és molt bona, eh?
Amb armes de guerra. Òbviament, l'home bo i el fiscal gran, que és José María Mena, es van presonar, i això, es van començar les pressions des de Moncloa, amb Aznar, Jesús Cardenal, fiscal general de l'Estat, dient-li alliberals, moltes més pressions, també el Xavier Pomés, que era conseller d'Interior, i aquests dos individus, que eren el Cristian Piazzola i el Richard Pérez, finalment un dia apareix al despatx del José María Mena Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil de Barcelona, vinculat també directament a la repressió de l'1 d'octubre, amb un pretès comissari francès, que era el màxim comandament policial, que es deia Bernard Chardaguer, i li diuen: alliberals, i jo em comprometo que vindran al judici. Ximpum, que diria en Basté, mai van aparèixer, ordre de recerca internacional, i el José María Mena, que entre les coses és un home de paraula, un dia se'n va anar a París i va dir, bueno, vaig a demanar al comissari on queda la seva paraula. I quan va arribar li van dir, aquest comissari no existeix i no és ningú. El que sí que existia, ho sabem, és Ángel Gonzalo. Ho dic com a previsió de retrovisor d'on acaben en l'extesa complicitat antiterrorista entre l'estat espanyol i l'estat francès. Em temo que quedarà en els marges de la paperera de la història.
Pere Mas.
El Pere pot parlar amb la doble nacionalitat, també.
Tu, aviam, som magnífics.
Sí, jo faig molt poc de francès, ja ho sabeu. Però,
per cert, però ets l'únic de la taula que pots dir que ets francès.
Sí, però el passaport ja portaré un dia. Però sí que és veritat que l'Henri de Laguerie, que és el periodista que parla molt bé català, per cert, sí, és un gran periodista que fa molt temps que ronda per aquí a Barcelona i treballa per grans mitjans nacionals francesos. I no sospitós de ser INDEP, diguem-ne.
No.
Perquè,
no.
Que a França no ho és pràcticament ningú. A veure, és que clar, ara focalitzar amb el García Castellón, que efectivament, si haguéssim de fer un monogràfic García Castellón, algun dia ens l'ha fet l'amic David Fernández amb la seva memòria prodigiosa, perquè se'n recorda de totes les seves malifetes.
Ara en defensa, m'està assenyalant, clar, sí, com que
l'has fet tu?
La tele, no, que va, que ja m'agradaria. M'ha assenyalat el David perquè, ara quedarà peloteo, però com que no ens està escoltant, ho puc dir. El màxim expert en García Castellón des de fa molts anys, sí, es diu Ignacio Escolar, i ha escrit moltíssim sobre ell, quan ningú sabia pràcticament, bueno, sabia qui ho havia de saber, qui era el jutge García Castellón.
I no se'l deu estimar gaire, no, García Castellón, amb ell?
Home, no li he preguntat perquè no he tingut el gust.
Són cordials. Em sumo amb passió i rigor al que diu la Neus. Té textos llargs, a més, sí, anàlisis llargs, que explica perfectament
qui
és el personatge dins del pessebre, perquè no mai hi ha personatges sense pessebre.
No, però si reuneixi una mica, jo he tingut aquí grans discussions amb el letrado Melero i Jordi Maria poso per testimoni, sobretot l'època més convulsa del procés, quan jo feia afirmacions potser un pèl abrandades, així, la sentència del procés estava escrita, que més o menys ja s'ha... Diguéssim, molta gent que pensava que coses que no eren al final han acabat constatant que sí eren, i el mateix Melero ha anat corregint la seva posició sobre coses relacionades amb el procés. Quan parlem de la justícia, no sé si de part, la setmana passada vaig dir que era com de dretes, crec recordar que vam tenir una mica de controvèrsia sobre això, vam parlar de qui voten aquesta gent. Estic parlant de l'alta justícia. L'alta justícia vol dir això, el García Castellón, els del Suprem, els del Consell General del Poder Judicial. Si ara hem d'obrir el parèntesi de per què no està renovat el Consell General del Poder Judicial, de qui els anomena i de quin poder tenen aquests senyors posant els presidents de cada Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma, o sigui, el problema no és el jutge d'Olot, o un jutge de Viladecans, o un jutge que estigui investigant qualsevol cosa, com qualsevol que pugui investigar qualsevol punt d'Espanya. El problema és l'alta justícia, que és una justícia de part, que abans que l'Aznar els digués vamos a hacer todo lo posible por España, ja ho van entendre que havien de fer todo lo posible por España, però parlo de 8 o 10 o 12 anys enrere. Llavors, que el García Castellón, que estava tranquil·lament en el seu despatx, que quan li penen dossiers vinculats amb el PP, casualment allà no hi veu res, ara podríem fer la relació, perquè és que em sap greu no tenir suficient memòria com aquí el memorion de la meva esquerra per fer la relació, i en canvi té el dossier sumari, perdó, el dossier tsunami aturat damunt la taula. O sigui, no pot ser, tu has dit causalitat o casualitat. És evident que hi ha una intencionalitat política. I de fet han sortit ministres del PSOE, que també aquests, diguéssim, ara han vist la llum de cop i volta després d'alimentar el relat de si el terrorisme, de si en Catalunya la gent no se habla i totes aquestes històries del reencuentro. Però bueno, del PSOE ja en parlem d'aquí una estona, si voleu. Però, o sigui, això hauria de ser un escàndol monumental. Però no hi ha manera de corregir-ho. No hi ha manera de corregir-ho. Quantes sentències o quants conseqüències legals ha tingut algun comportament inadequat d'un jutge o alguna sanció del Consell General de Poder Judicial? Sí, home, podríem trucar al Santi Vidal que ens expliqui com el van inhabilitar durant 2 o 3 anys per fer una Constitució fora d'hores.
L'Estivill fa molts anys.
Bueno, però l'Estivill tela.
I perquè era una cosa...
Tela, perquè era descaradíssim. El Cobri Caixa per anar a la presó, Llavors... Tu dius que la justícia espanyola, no sé quina és la paraula que hauríem de dir per no anar als jutjats, però és tendenciosa, és de part, actua amb intencionalitat política, però aquí no passa res. I el PP encantat.
I a més, més enllà de tots els exemples que hem vist de manifestacions de jutges, del pronunciament del Consell General del Poder Judicial sobre la llei d'amnistia quan encara no existia, veus com ahir plataformes de jutges que distribueixen entre els seus companys aquesta guia per frenar l'aplicació de la llei d'amnistia, és a dir, d'una llei que ni tan sols ha estat aprovada, amb casuístiques que seran diferents en funció del cas que hagi d'analitzar cada jutge, ja els estan dient què és el que han de fer per no aplicar-la. I aquí no passa res, home.
És que, a més, jo crec
que... com va passar una mica amb la llei del sí és sí, el només sí és sí, que ja vam intuir que hi havia una part de la justícia que també actuava amb una mica de... Bueno,
no, és que he apuntat tantes coses que quan agafi la paraula...
Aquí l'altre cantó estan jugant a tenis.
Jo faig només una previsió.
No, jo
en aquesta batalla...
Jo si vols me'n vaig, eh?
No, no, en l'alta política de l'alta judicatura...
No, no, que vaig... Ara t'he de contestar-hi a tu.
Jo crec que hi ha una previsió que veurem els propers, el proper any, i serà una batalla campal, és a dir, la justícia serà la continuïtat de la política per altres mitjans. És que no sé com acabarà la batalla entre la Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia del Tribunal Suprem, perquè aquí està un dels nusos que desllorigaran. Jo no sé si Álvaro García aguantarà la pressió que tindrà.
Neus, deixa'm passar. Un
moment, ara que està agafant embranzida... I tot això no va en detriment...
Per favor.
I tot això no va en detriment d'enfatitzar tanta estona com vulguis l'oportunitat política del PSOE en tot aquest afer, o l'oportunisme, per ser més precisos. Vull dir que tot això, i en podem parlar tanta estona com vulguis.
Ara, quan hagi parlat la Concepció, parlem del PSOE, perquè jo estic molt d'acord
amb això. No, rejem.
I amb el tema... del PSOE. I Page no ha parlat Page. Page va parlar ahir del seu partit, del PP. Ai, del PP. Del PSOE. Endavant.
A veure, és que he apuntat moltes coses. Jo, la veritat, no sé si ja us he de felicitar.
Gràcies.
Perquè heu aconseguit que el govern de Pedro Sánchez compri el relat de que el malo malísimo és García Castillo. No? O sigui, aquí es tracta de criminalitzar algú,
home, no
es tracta
de focalitzar-ho a algú
i el relat, no?, de l'independentisme. I en aquesta taula, ja fa moltes setmanes que constantment el poseu sobre la taula, és que García Castellón és el malo malísimo de la pel·lícula. Doncs, la vicepresidenta del govern l'altre dia ja també assumia aquest relat, altre cop el mateix que ja he dit, no? Perquè justificar lo injustificable és molt difícil, i llavors vas agafant els arguments que et van arribar per intentar, com a Partit Socialista i en aquest cas com a govern, intentar sortir del pas, no? Evidentment, els jutges fan la seva feina, aquí hi ha divisió de poders, i si un jutge acusa a una persona, a dos o a les que siguin, d'un acte de terrorisme i... no? Hi ha el procés judicial, els processos judicials es respecten, i si finalment és absolt, doncs es demostrarà que no era un acte terrorista, però el que no pot ser és no arribar a deixar ni que s'ajutgin uns casos que presumptament poden tenir uns efectes en relació a actes considerats terrorisme. Home, David, manifestacions pacífiques del 2017 al 2019 a Catalunya, quan es tiraven pedres als agents policials, quan es cremaven contenidors i quan hi havia molta gent que al no pensar de la manera que els que estaven al carrer, que eren els que defensaven la causa independentista, feia basarda i tenien por de sortir, jo crec que és passar-se. Sí, qualifica-les com vulguis, però de pacífiques no. De pacífiques no.
És que el que et refereixes, perdona, és important,
que et
refereixes, que et refereixes que va passar ahir a Urquinaona no té res a veure amb Tsunami Democràtic, ni ho va convocar Tsunami
David,
Democràtic.
David, no me'n vaig ni a Urquinaona, és que jo em quedo a Girona. És que a Girona van tenir que tallar el centre de la ciutat, per culpa de les manifestacions no pacífiques precisament que hi havia. I es cremaven contenidors, i es tiraven pedres, i si se t'identificava com a persona que no comparties la ideologia independentista, ho passaves malament.
I si eres Tamara Carrasco, venia al Guàrdia Civil i se t'emportava a Madrid.
No vaig ni a Urquinaona, que puc dir, vale, Urquinaona ho podem mirar amb un prisma diferent que dius tu. És que era tot el que estava passant a Catalunya, a Urquinaona, a Barcelona, a Girona, a Lleida o a Tarragona. Per tant, escolta, i no només és el Prat, bueno...
Home, és important, a Girona, està jutjant Tsunami Democràtic,
tu saps segur que Tsunami Democràtic no va convocar el que es passava, el que passava a Girona?
No sé, com a periodista ho tinc al detall.
Jo no ho tinc tan clar.
I com a subscriptor, i com a un dels 420, que estàvem en les convocatòries de Tsunami Democràtic, i mai va convocar a cap confrontació.
Judicialment això s'ha d'aclarir, i tu no pots ni s'ha d'amnistiar a ningú abans de que la justícia derimeixi si realment això van ser actes o es poden considerar actes terroristes. I vaig a un altre tema, no, que i aquest sí que no sé si seré beligerant o no, però sí que molt sèria, i et demanaré que ho retiris, Pere,
dir que el Partit Popular, i a més ho has dit, i ho dic amb noms i cognoms, referint-te a totes les persones de la família del Partit Popular.
No, volia nom de partit, eh? No.
Bueno, sí, sí, li anava millor. Quan Eta matava, ho trobo indecent. Ho trobo
indecent.
No, no, sí, sí que ho has dit. I ho trobo indecent. Mira,
bueno,
ho trobo indecent.
Però ho has dit o no?
Aquí hi ha companys, jo saps perfectament que he militat i milito al Partit Popular. Jo tinc companys regidors a Catalunya que van ser assassinats,
sí, sí,
per la banda terrorista ETA, molts companys a la resta d'Espanya, igual com altres partits polítics també li tenen, assassinats per la banda terrorista ETA, i per tant el que has dit és una falta de respecte a les víctimes, a les famílies de les víctimes, als amics i companys d'aquestes víctimes, i jo crec que fins i tot a la democràcia del nostre país. Vale? Per tant, pots, tu no estar d'acord amb el que ara, com a partit, els portaveus del Partit Popular diuen en relació a la llei d'amnistia i el debat que tenim sobre la taula sobre el terrorisme i com es defineix aquesta part a la llei d'amnistia. T'ho respecto, però no afirmar, com has afirmat, que en el Partit Popular